Ràdio Estel.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
És el moment de parlar d'Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Fundació La Caixa. Com que avui és dimarts, tenim amb nosaltres la Rosario Santa Maria. Bon vespre, bona vesprada.
Bon vespre, Ignasi. Feia temps que no coincidíem,
eh? Exacte, molt content de coincidir amb tu i amb les persones que feu aquest espai. Sí, la veritat és que sí. I això és bon senyal perquè significa que el Rafa està bé i no necessita ningú que el cobreixi,
exacte.
Aquests dos dies, per això també ell té dret a una mica de pausa
i molt content
de ser jo també amb tots vosaltres. Salutacions al Rafa, efectivament. Veig que has vingut molt ben acompanyada, Rosario, amb Lluís Salart Mas. Ens pots presentar el nostre convidat?
Sí. Lluís Salart Mas és expert en gestió del canvi i impacte social i soci a Valores i Marketing, que el nom m'agrada molt, eh? Per nosaltres és una economia en valors i Valores i Marketing.
Molt bé, hi ha connexió.
Sí, sí, sí. Com a professional promou la transformació social per generar un impacte positiu a la societat i al planeta en col·laboració amb empreses, organitzacions i persones, perquè creu en la capacitat de tots plegats per millorar el món i promoure estratègies i projectes de col·laboració que generin un impacte positiu a la societat i al planeta. Com assegura el nostre convidat d'avui, només farem del món un lloc millor si deixem de pensar en clau de jo i ara i evolucionem el nosaltres i futur.
Lluís Salart Mas, bon vespre, benvingut.
Hola, bon vespre, moltes gràcies.
Bé, des de fa més de 14 anys ets soci de Valores i Marketing. Explica'ns una mica quins serveis oferiu.
Valores i Marketing és una consultora que ara estem fent, bueno, vam fer 25 anys fa poc, ara estem ja cap al camí dels 30. La va fundar fa més de 25 anys Ramon Guàrdia, era un professional que venia del món del màrqueting, el màrqueting així més d'aquest de rebre cartes de casa de publicitat. Va haver un moment, va tenir una visió, en Ramon era un visionari, veia que les empreses necessitaven un nou enfocament, necessitaven trobar una causa, és a dir, què compartien en el món, i vam començar treballant amb causes socials, després el que en aquell moment es va dir la responsabilitat social corporativa de les empreses, és a dir, les empreses com donaven resposta al seu entorn, als seus grups d'interès, als seus clients, als seus empleats, a la societat en general, i hem anat evolucionant, i ara al final és com... M'agrada dir que sempre estem fent el mateix, però li anem canviant el nom, ara estem parlant més de sostenibilitat, és a dir, i el que deies a la presentació, que gràcies pel que has fet, no? De pensar en el nosaltres, pensar en el futur, no? I sostenibilitat, ja suposo que ja entrarem més en detall, no? No només pensant en el dia avui de les empreses, sinó en el demà, no? Com fem les empreses sostenibles, és a dir, com les fem per viure en els anys.
Mm-hmm, clar, perquè durin.
Sí, totalment. I d'on prové la teva sensibilitat cap a temes de sostenibilitat?
Crec que jo sóc de formació sociòleg, després vaig estudiar publicitat i relacions públiques, però vinc de la part potser més social, més de la reflexió social, sempre he tingut interès més cap a les persones, cap al benestar de les persones, també haver col·laborat en projectes socials i culturals, no? Sempre, i com vaig tenir aquesta oportunitat d'entrar ja fa com això 15 anys a Valores i Marketing, no? Des de la meva vessant professional treballar en el benestar de les persones, nosaltres treballem per empreses i fundacions empresarials, però també treballem per organitzacions socials, no? I poder col·laborar des de la meva vessant professional a fer aquest món millor, aquesta societat millor, més justa per les persones.
Molt bona connexió entre màrqueting, economia,
sí,
societat.
Molt necessària.
Exacte.
No? Molt necessària.
Perquè l'economia i el màrqueting, el servei de les persones, és el
exacte
que ha d'estar. En tot cas, Lluís, fa gairebé dos mesos que publiques la newsletter El canvi sostenible. Ens pots explicar què consisteix aquest projecte?
Sí, és un projecte que vam arrencar fa poc, sobretot pensant en les empreses de tamany més petit i mitjà. Les grans empreses sí que és cert que fa molts anys que tenen molt clar que és la responsabilitat social i que estan treballant fa molt de temps en aquests conceptes, en la sostenibilitat, tenen molt desenvolupat, però ens vam començar a donar per nous clients que entraven o consultes que ens feien, que empreses de petit i mitjà tamany, el que vol dir una petita i mitjana empresa, que són empreses bastant grans en volum, que mouen molts diners i tenen molts empleats, que es trobaven amb aquesta necessitat, que tenien peticions d'inversors que els demanaven què estaven fent en sostenibilitat, que els estaven preguntant possibles clients que si tenien un segell en no sé què, que sí que estaven fent, i aquest dubte de veure's una miqueta perduts, en plan, no sé de què m'estan parlant, no sé què he de fer, i vam dir, bueno, doncs comencem a pensar en aquest tipus d'empreses, a explicar què vol dir la sostenibilitat, que no, segurament tots pensem en medi ambient, i de fet sí. Són moltíssimes més coses.
I tant.
Què podem fer, de fet, i que vegin les empreses que realment ja estan fent coses, ningú comença de zero, i per això vam començar, no, aquesta línia més comunicativa, pensant en aquestes empreses, i sobretot, i començar a desenvolupar serveis i productes pensant en aquest tipus d'empreses, no? Sobretot això, que vegin que és una cosa molt més fàcil del que sembla, molt més propera del que sembla, i que no és un objectiu, no ha de vull tenir segell de sostenibilitat, sinó que la sostenibilitat, que ara si voleu ja entrem, és una manera d'entendre la gestió empresarial, que és rentable, que és sostenible en el sentit de que ens permet mantenir els nostres empleats, a respondre millor als conflictes, als riscos que hi ha en el nostre entorn.
Mm-hmm. Ens ha contestat la cinquena pregunta, eh? Sí. Perquè jo, és veritat que sostenibilitat sempre, no, ho relacionem més amb el medi ambient, no? I ara ens estava dient, no, com la sostenibilitat també es pot pensar des del sí. punt de vista de les persones, no?
Sí, has utilitzat un sinònim molt adequat, duradora, no? Sostenible és sinònim de durador, també, no?
Exacte, sí. Mm-hmm. Permets aprofundir, ja que som
sí,
aquí.
Sí, perquè m'agradaria molt que aprofundeixis, a més també perquè ara es parla molt del well, no? Del benestar dels treballadors, mm-hmm. i no sé si també està en aquest, sí. no? En aquesta línia o no.
Quan parlem de sostenibilitat, parlem de tres, potser la gent ha sentit parlar de la ESG o ASG, que vol dir ambiental, social i de governança. Són els tres aspectes que es té en compte de la sostenibilitat. L'ambiental és l'òbvia, pensem en el medi ambient, en la gestió dels recursos propers, en el cuidar de l'aigua, per exemple, l'aigua, estem en sequera, sabem que l'aigua és un bé escàs i que l'hem de cuidar a nivell de persones, però també a nivell d'empreses, en el paper, en el tòner, però també intentar fer uns embalatges que siguin menys contaminants, tot aquest seguit de conceptes de medi ambient, de millorar el tema de la mobilitat que només quan sigui necessària. Una cosa que hem après del confinament, de les poques coses que hem après, és que potser no cal que viatgem tot el dia amunt i avall, podem fer videoconferències. I és molt més rentable a nivell econòmic per l'empresa i és molt més sostenible pel medi ambient. I si gastem menys combustible, doncs potser el combustible pel nostre cotxe serà més barat, no? Són unes rodes que les comences a fer moure cap un camí, funcionen molt millor. Això és la d'ambient. La social té dos aspectes. Pensant cap a dins els nostres empleats, les persones que formen part de l'empresa, els hem de cuidar. És com si dius del well-being o del benestar.
Sí, parla molt ara.
Han d'estar bé. Una cosa que jo em vaig repetint molt, però hi ha sectors que ja ho noten, cada cop ens costarà més trobar empleats. I empleats, bons empleats, que siguin fidels, professionals, que siguin excel·lents, que sàpiguen que tot això que volem en les empreses, cada cop costarà més. Estem en un moment de canvi demogràfic, cada cop més evident, cada cop estem, el que es diu la generació del baby boom, està a punt de jubilar-se, que és la generació que hi ha hagut sempre més persones. Les generacions que han vingut després són menys, per tant, vol dir que cada cop hi haurà menys persones al mercat laboral. Vol dir que cada cop costarà més trobar persones. Si no les cuidem, no les, perquè se les emportarà la competència. Un sector que ho té molt clar és la gent que contracta informàtics. Els informàtics van buscadíssims, cobren el que volen, i no és només cobrar, és que tinguin benestar, que estiguin còmodes, tot això cada cop s'hi ha d'extenent a més sectors. Hem de cuidar. I estic pensant en rendibilitat de l'empresa, eh?
Sí, sí.
La data de part social important és cuidar el nostre entorn, la societat on vivim, l'impacte que generem. I no parlo només d'evitar l'explotació de persones, que també, però també intentar col·laborar en projectes de proximitat, en què fem la nostra aportació social, amb quines causes ens vinculem. I l'última és la G de governança, vol dir que intentem tenir empreses sostenibles econòmicament en el temps, que és un objectiu de qui governa l'empresa, de la direcció o del Consell d'Administració, ha de ser sostenible al llarg dels anys, sobretot si pensem en empreses familiars, aquestes que porten 3 generacions enrere, idealment han de ser 3 generacions més que estiguin allà. I també que siguin, sobretot els temes de corrupció, evitar aquest tipus de temes, no? Que les decisions siguin les que toquen prendre. Doncs, quan parlem de sostenibilitat, parlem de tot això.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, la paraula sí. Es queda curta i tot, eh? Ui, mare
tant,
meva.
I tant, i tant. I a més, tot això va a benefici de l'empresa, dels serveis, i, per tant, allò que s'estalvia també dinamitza l'economia.
Hi ha molts estalvis. Una cosa que també expliquem és a la sostenibilitat és millor entrar de bones maneres que no trobar-se els problemes.
Clar.
Un sector que ho té molt clar és el de les assegurances. Les assegurances, el canvi climàtic el tenen present fa molts anys. Per què? Augmenten, a l'augmentar aquesta metodologia més complicada, fa que tinguin més incidents i hagin de pagar. La tenen claríssim. Hi ha molts inversors en sostenibilitat que tenen claríssim que han d'invertir i que han d'invertir en projectes d'intentar tirar enrere el canvi climàtic per la seva sostenibilitat econòmica, perquè a la que hi hagi molts vendavals i molts huracans, se'ls invala la rendibilitat del negoci, no? Per exemple.
Totalment. Escolta, i tu què saps tant de màrqueting i de sostenibilitat? Què hi ha de sostenibilitat en les empreses catalanes? Hi ha més màrqueting o més sostenibilitat? Realment les empreses treballen més l'RSC perquè dona bona imatge o realment ho estan fent com cal? A veure.
Refensaré la paraula màrqueting, que és la meva.
Vinga.
La màrqueting és una part de la gestió. Màrqueting és gestionar bé l'empresa. Màrqueting és conèixer els teus clients, donar respostes adequades, oferir productes i serveis adequats. Sí que hi ha un mal concepte de màrqueting, que és mal vendre. Tinc una mica parla del màrqueting, no, que és aquest màrqueting mal fet que vas a vendre. Això, comparant de responsabilitat, això es coneix com el washing o el greenwashing. Són aquestes empreses que van a vendre, que fan coses molt guais pel planeta i no sé quan, i a darrere no ho fan bé. En Ramon Guàrdia, que és el fundador de l'empresa, deia que quan es comença a fer això, quan es comença a treballar en sostenibilitat, és com tirar-se per un tobogan. A la que comences no pots parar. Ara que comences a fer coses, els teus públics d'interès, els teus clients, els teus proveïdors, com deia abans, els teus possibles inversors et comencen a demanar responsabilitat. I les empreses no són capses tancades que no sabem què passa dins. Cada cop sabem més què passa dins a les empreses. Per tant, és a dir, ara m'he anat una miqueta, però ja torno. És millor que les empreses sàpiguen el que fan. És a dir, pots començar per quedar bé, però si realment no fas coses ben fetes, tindràs molts problemes.
Sí, totalment.
Doncs molt contents avui del que ens ha explicat Lluís Salard Mas. Ha parlat de sostenibilitat, de màrqueting, de valors, Valores i Màrqueting, l'empresa de la qual ell és soci. Lluís Salard, creador del Canvi Sostenible, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bé, escoltem ara una falca de la Caixa i seguim amb unes quantes notícies econòmiques aquí amb la Rosario Santamaría.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Continuem, aquí som la banda de Camins, fent ràdio de 8 a 9 del vespre, la ràdio nocturna, ara a plena llum del dia, ja ho sabem. Rosario, continuem uns minuts més amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya.
Sí, i parlem també d'Espanya perquè ha patit una terciarització de l'economia des de 1980, igual que passa en altres grans països de l'entorn, bueno, Catalunya, Espanya és igual, que l'ha fet que els serveis representin més de la meitat de la seva activitat i durant aquestes 5 dècades només el sector de l'automoció aguanta l'empenta dels serveis. Segons un informe del Consell General d'Economistes i la Cambra de Comerç d'Espanya, que analitza l'evolució des del 1980 fins ara, les branques de serveis han adquirit més pes dins l'economia i l'ocupació del país en detriment de la indústria i l'agricultura. Sempre ho sabíem, però quan tens informes que t'ho corroboren, millor.
I
per què ha aguantat l'automoció? Perquè s'ha creat un ecosistema molt potent que va arrencar amb l'arribada d'empreses atretes, entre altres coses, per la mà d'obra barata, segons aquest informe.
Parlant de producte interior brut, del PIB, l'economia espanyola continua aguantant bé i el Banc d'Espanya s'assuma a la tendència de tota mena d'organismes i centres d'estudis de revisar a l'alça el creixement del PIB per aquest any.
Sí, en concret ho corregeix 7 dècimes a l'alça fins a situar-lo en un 2,3% per sobre de les previsions del govern, mentre que modera la previsió d'inflació i la rebaixa mig punt fins al 3,2%.
I per què ha corregit a l'alça el PIB?
Doncs perquè el Banc d'Espanya ha sumat una confluència de factors. Bàsicament un final del 2022 millor del que al principi s'havia pronosticat, a la qual s'afegeix un creixement de mig punt al primer trimestre de l'any i el càlcul que el segon trimestre de l'economia creixerà encara més, un 0,6%. L'expansió de l'activitat en aquests primers mesos del 2023 es basa en l'abateriment addicional del gas i també de l'electricitat. Hi ha hagut una desaparició dels colls d'ampolla en els processos productius i s'han estabilitzat els mercats financers després de les alarmants turbulències del març. O sigui que, mira, podem dir bones notícies, a mi això m'anima, tu.
També hi ha bones notícies, clar que sí. L'esperança s'ha de tenir, i tant.
Sempre.
Unes dades positives a les quals el Banc d'Espanya afegeix un punt de prudència. No ens passem a l'extrem contrari, però sí a la prudència. Han destacat, el Banc d'Espanya, que a la recta final del segon trimestre d'aquest 2023 s'ha registrat una moderació de la fortalesa de l'activitat.
Sí, i també són positives, Ignasi, les dades de l'estudi de projecció d'ocupació de Manpower Group per al tercer trimestre del 2023, segons el qual les empreses de Catalunya i les Balears són les més optimistes en generació d'ocupació per al període estival. Amb una projecció neta en contractacions del 29%, també protagonitzen la pujada més gran a la comparativa intertrimestral amb 23 punts percentuals. Així, el 43% dels empresaris de la zona nord-est tenen previst augmentar la seva plantilla en els propers 3 mesos, gairebé el mateix percentatge que pretén mantenir-la.
D'altra banda, només una de cada 10 companyies anticipen una reducció, i no només en el turisme. Els sectors de la salut i la farmàcia encapçalen també les contractacions per al període d'estiu.
Sí, encara que en els mesos d'estiu el sector turístic sol liderar les contractacions, són les empreses de salut i farma les situades al capdavant en estimació d'ocupació per a aquest període, amb una projecció de contractacions al sector del 33%, fet que suposa un increment de 23 punts respecte al segon trimestre.
Seguim amb l'actualitat econòmica. Després de salut i farma, se situa el sector energètic amb un 31% d'estimació d'ocupació. En tercera posició, tecnologia amb el 27%, tot seguit amb un 22% la indústria de béns i serveis de consum, que engloba el sector turístic, financer, immobiliari i, finalment, industrial. I continuem amb el sector turístic perquè el grup Lufthansa ha triat Barcelona per obrir la primera filial digital al sud d'Europa.
Sí, el centre compta amb el suport de l'empresa catalana Quantion mitjançant un contracte de servei subscrit amb la companyia alemanya i ha entrat en funcionament. Ara per ara fa servir 40 professionals de perfil tecnològic que desenvolupen solucions per facilitar l'experiència de vol dels passatgers, però la previsió és incorporar fins a 300 treballadors en els dos propers anys. D'aquesta manera es convertirà en el segon centre d'innovació més gran de Lufthansa a Europa, només per darrere del hub que el grup té ubicat a Gdansk, en Polònia. Segons ha destacat Christian Spanbauer, que és director de tecnologia digital de Lufthansa, durant la presentació del projecte ahir dilluns a la seu de l'Agència Acció de la Generalitat.
Molt bé. De fet, aquest nou centre tecnològic reforça el teixit productiu català i ens ajuda a treure més inversió, com ha subratllat, així ho ha dit, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, durant la presentació celebrada ahir. I finalitzem amb una altra bona notícia, Rosario, i és que l'Startup Rever vol posar solució als problemes que afecten més el comerç electrònic, com ara les devolucions, amb un programari que garanteix millorar l'eficiència de les diferents parts del procés.
El projecte va néixer l'any passat i en pocs mesos va aconseguir entrar a la incubadora de Y Combinator, la més prestigiosa de Silicon Valley. El pas del programa va ajudar a captar talent i tenir clar el model de creixement, segons van apuntar els seus fundadors, que són Oriol Hernández i Màrius Montmany. Recordem que, de moment, la companyia té el focus posat a Espanya, tot i que la seva ambició és operar a escala global. Per emprendre aquest objectiu, que començarà per Itàlia, França, Regne Unit i Alemanya, l'empresa acaba d'aconseguir 7,5 milions d'euros en una ronda d'inversió liderada pels fons Silicon Valley i Combinator, Mundi Ventures, Barlon Capital i l'Scouting Fund de Sequoia. Ho he dit bé.
Doncs sí, molt bé, i tant que sí.
Aquests
doncs
no?
Fins aquí aquestes notícies, unes quantes esperançadores, sempre
sí,
va bé quan parlem
sí.
d'economia.
Sí, sí.
I en tot cas, Rosario, t'esperem dimarts vinent, molt dijous
bé.
A Economia en Valors. Tindrem Salvador Aragonès i ja tornarem a tenir, si Déu vol, el Rafa aquí amb nosaltres. Fins aquí les notícies, gràcies i fins la
gràcies
propera.
Gràcies a tu.
Adéu-siau. I ara una falca de la caixa, recollirem de seguida després d'aquest nou Economia en Valors del dimarts.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Radio Estel